Radio Vilafranca.
Alguna vegada us heu sentit sols estant acompanyats o heu notat un buit que no sabeu exactament què és? Avui amb el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong, explicarem com reconèixer la soledat emocional i donarem estratègies per a gestionar-la. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, i per això ja en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Pues molt bé, genial, aquí compartir amb vosaltres un ratet.
Marxes de vacances o no?
Pues, doncs no, mira, no. També m'agrada gaudir de pau, de tranquil·litat. Crec, no sé si el temps ens acompanyarà o no, però és igual. Al final és un bon llibre, una bona companyia. I no, ens quedem per aquí aquests dies.
Molt bé. Escolta, parlàvem a la Sílvia d'aquest tema que tractarem avui. Reconèixer la soledat emocional i estratègies per gestionar-la. Què és la soledat emocional?
Pues bé, és una cosa molt nombrada i moltes vegades poc compresa. Al final, nosaltres som energia i emoció, això ja ho hem comentat moltes vegades. Per tant, tot el que corre per dintre nostre, a part de nervis, ossos, etc., és una gran quantitat d'emoció, que és el que ens fa sentir bé, malament, o de vegades portant-nos inclús a malalties, com depressió, etc. Per tant, estem una mica expenses de tota aquesta quantitat d'energia i emoció que ens fan amunt, avall, cap un cantó, cap un altre, com un pèndol, sí? Però quan parlem de soledat emocional, hauríem de diferenciar amb que la soledat emocional moltes vegades no depèn de la quantitat de persones, sinó la qualitat de la connexió amb aquestes persones. No sé com explico. Sí. De vegades dius, uau, si és que no estàs sol o no estàs sola, pensa que... No, és... Connectes? Et sents connectat amb ells? Perquè si no, la soledat emocional és brutal, sí? Independentment de que puguis estar amb 100 persones que et diuen coses, no?
Això t'ha passat a tu, de trobar-te envoltat de gent i trobar-te sol? A mi també.
Sí, jo, clar... Tu també, no? Mira, era una pregunta que tenia també per tu, que pensava... Perquè de vegades, dius, no? quan toquem un tema d'aquests, pensem, bueno, m'haurà passat a mi només, eh?
No, m'ha passat d'estar envoltada de gent i dir, ostres, estaria millor sola.
Ja, eso es. Perquè és que pots estar envoltat i sentir-te completament sol. Això ens passa.
Sí.
Ens passa, i ara veurem moltes vegades les causes, però és veritat que és un tipus de soledat que no es veu i que és difícil reflexar-la, perquè tu estàs sol en una muntanya i estàs sol. I no hi ha, amb això no hi ha discussió. Estàs sol.
Sí.
I llavors me sento sol. Però l'altra és més menys comprensiva, perquè és especial, perquè passa per dintre, creu a través de les seves emocions, etc. Però al final, repeteixo, no és un número de persones, és un tema de connexió, que no connectes. Per tant, jo crec que molta gent dels que ens està escoltant, si som capaços de ser sincers amb nosaltres mateixos, tots alguna vegada s'han sentit acompanyat, però no comprès. Per tant, m'he sentit sol.
Sí. Sí? Tal qual.
Sí.
No.
Mira, podríem diferenciar, per exemple, que la soledat física podríem definir-la com falta de companyia. Estàs d'acord?
Totalment.
Bueno, escolta, em sento sol físicament, escolta, estic en un bar, sentat en una terrassa, que jo, entre tu i jo, hi estic molt bé. Quan estic en un bar, en una terrasseta, fent un cafè, amb un solet, i estàs sol,
sí,
i pots observar tot, oi? Però la soledat física és demostrable, perquè no hi ha companyia, i la soledat emocional, pels que tinguin encara dubtes, és la falta de connexió real amb la gent, amb les persones, amb qui sigui. Per exemple, i això també molts, suposo que s'hi trobaran reflexits, una parella que conviu, però no es comunica.
Sí?
Hi ha molta, sobretot, en aquests aspectes. Jo aquí he treballat com coach, I moltes vegades m'he trobat amb persones que em comentaven això. I algú que té molts amics, però sense poder obrir-se. Que també t'haurien de posar, entre parèntesis, la qualitat d'amics que té. Si no pot obrir-se amb ells, hi ha algú aquí que no...
Potser no són amics, no? Són coneguts.
Exactament. Per tant, mira, ve al cap una altra definició de soledat emocional, no? Que seria que no és estar sol, és no poder ser un mateix amb ningú. No?
Clar.
Perquè quan tu no et pots ser tu mateix, no et pots expressar, que comences a agafar pors, etc, comences a desconnectar del món que t'envolta i comences a estar sol, emocionalment abandonat.
Déu-n'hi-do.
Sí, ara pretenem marcar una mica, no?, les diferències entre el que coneixem nosaltres com a soledat, que és aquella que es pot expressar perquè es veu, doncs aquesta no, però és una gran soledat, potser més terrible, perquè té una solució més difícil. L'altre és estic sol, m'acosto a la gent i començo a estar acompanyat. Sí? Bueno, val. Efectivament.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, jo sí. Mira, jo què diria? Us diria que el que és molt important és saber reconèixer-la. És a dir, a vegades ens passen coses, Lourdes, no sé si estàs d'acord, sí, i ens fan més mal perquè no reconeixem el que és. O sigui, no hi ha res pitjor que no saber el que et passa. Quan tu tens un mal de cap, et prens una pastilla, anava a veure una aspirina, i aquí la gent descobrirà la meva edat, perquè aspirina es fa mal de cap i ara no pren ningú. Jo era petit, això, eh?
El ibuprofeno.
Sí, abans et fotien una aspirina amb un got de llet i una copa de conyac i deies, bueno, per suar, i tres mantes.
Tal qual.
I aquí estem vius encara, eh? Però és veritat que però hi ha coses que d'aquí venen moltes vegades les depressions i aquelles enfermetats mentals, psicològiques, tan difícils de reconèixer i de treballar. Per tant, jo crec que el més important és saber-la reconèixer. Jo m'agradaria, si tu vols, que toquéssim quatre senyals que t'indiquen que alguna cosa està passant. Sí? Llavors veurem com afrontar-les i com solucionar-la.
Perfecte.
Però jo crec que el més important és començar és com conec el símptoma, com sé que alguna cosa està passant, com sé que haig d'actuar. Perquè de vegades és no sé que haig d'actuar, no sé què em passa, i anem caient en un bucle que llavors cada vegada té una solució més difícil, cada vegada, perquè l'anem enterrant, anem enterrant allà i ens fa sentir com ens fa sentir. Mira, la primera és una sensació de buit intern. Quan nosaltres hem treballat aquesta sensació, al final és la primera pregunta és com te sents per dintre? Et sents que tens una vida plena? Et sents que... I ja la gent comença a comentar, no? És que tinc un buit intern, no sé què em passa... fa temps, no? Llavors és falta de converses profundes. Tens converses amb algú, amb la teva parella, amb els teus amics, amb algú que sigui el teu íntim amic, aquelles converses profundes on tu et pots expressar. Quan tenim una conversa profunda, traiem el nostre jo intern i això ens fa molt bé, el traiem a passejar i no el tenim allà amagat, que de vegades el tenim amagat, allà com, no? com que no surt, i com que ens passem mitja vida disfressats per caure bé, el nostre jo acaba no sortint, i s'acaba convertint en el doctor Jekyll i Mr. Hyde. Quan surt, és rebel, és, bueno, en fi, no? L'altre és sentir-se incomprès, és a dir, quan jo començo a sentir incomprès, dic, però és que ningú m'entén, i quan ho repeteixo, també hem de vigilar, vale? Que és molt important, el llenguatge. Recordeu que ho hem dit moltes vegades, el llenguatge, tot allò que jo dic o allò que em dic a mi mateix està creant una realitat, sense jo donar-me en compte. I quan jo rebatejo moltes vegades, ningú m'entén, això és una merda, això no sé què, i em començo a trobar malament, allò va creant, a més, va creant una realitat amagada, perquè jo no la reconec, però la repeteixo, si m'explico. Per tant, és... treu-ho fora, no?, i explica el que realment et passa, vale? Un dels símptomes molt importants és quan ens trobem que evitem ser vulnerables. Ens posem una cuirassa encara major perquè no ens obrim per no ser vulnerables, i com que no vull ser vulnerable no m'obro, i com que no m'obro no em sento comprès, i com que no em sento comprès no em sento connectat amb els altres, vale? I per tant es produeix una desconnexió emocional. Sí?
I entres en bucle, no, al final?
Clar, aquí està el problema, quan entrem en bucle. Mira, aquest punt és molt bo perquè tots tenim problemes, tots ens passen coses. L'important és somatitzar-los, treure-les a fora i reconèixer que ens estan passant i buscar solucions. Perquè a partir d'aquí, és com tu, si tu et comences a trobar malament i no vas al metge, entraràs en un bucle, cada vegada estaràs pitjor, no aniràs al metge perquè no pots sortir de casa, etc 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 etc. Doncs amb això passa igual. L'important és quan entrem en bucle, no entrar en bucle, saps? Per tant, és qualsevol d'aquests símptomes que acabo de dir, sensació de buit, falta de converses profundes, sentir-se incomprès, quan no vull ser vulnerable i tinc por dels demés i tinc por de mostrar-me com sóc, i desconnexió emocional, és a dir, no connecto amb ningú, per exemple, em sembla que n'hem dit algun més, però sí. Un d'aquests, sí, que, em poso en marxa. I ara veurem algunes coses que podem fer, que és molt important. Però tenim un exercici important en aquests moments, seria pensar en qui puc parlar del que sento. És a dir, a qui tinc que jo sí em podria sentir connectat i parlar amb ell. Perquè de vegades hi ha gent amb la que podem parlar però no estan a prop.
Clar.
I de vegades tenim molt bons amics íntims que podríem parlar, perquè tu i jo podríem, però estem lluny. I, saps? I no parlem i només m'intento mostrar-me els que estan a prop, no? Clar. Per tant, una de les preguntes que també ens podríem fer és amb qui em vaig sentir comprès l'última vegada? O comprès, és igual. L'última vegada. Amb qui em vaig sentir còmode? Ostres, doncs truca, que he de fer un cafè, perquè això t'ajudarà. Això t'ajudarà i et reconnectarà amb els altres. És com un pont que t'acabarà portant una altra vegada a l'altra banda, on estaves i estaves la mar de bé, no?
I també mirar cap endins.
T'ha passat una vegada?
Mirar cap endins, perquè a vegades és com que no volem. Fa por.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Fa por,
sí, senyor.
Mirar.
Mirar cap endins. És que
mirem sempre cap enfora.
Tens tota la raó. Sí, sí. Tenim por al buit. Tenim por a mirar en el precipici, no? Allò que hi ha nostre, que nosaltres mateixos amaguem tant. No? Però també perquè hem rebut una educació de no diguis el que penses, no et mostris com ets, sigues com els altres esperen que siguis, etcètera, etcètera, de ben petit,
Clar.
I això t'ha anat, sí, no?
I això fa mal, no?, al final, perquè
sí.
vas arrossegant, i dius, i amb qui pots parlar?
Sí, sí. Sí, sí, no, i vas deixant-ho per després, que és una de les coses terribles d'aquesta vida, no?, que tot ho deixem per després.
Sí.
Ja, jo deia un que passem tres quartes parts de la nostra vida treballant i preparant-se pel quart de vida que no sabem si viurem, perquè anem preparant, no? Quan em jubili, quan sigui gran, és que no ho sabem. Llavors, sí. El problema és deixar-ho, el problema és enterrar els problemes, el problema és subterrar-ho i dir, hòstia, m'ho oblido. No, està allà, i tard o d'hora tornarà a fer rels i sortirà, que ja està. No l'ha solucionat ningú, no? També és veritat que una de les causes que ens hem trobat més sovint és perquè tenim relacions molt superficials, Lourdes. O sigui, ja no existeixen aquelles relacions més profundes, en molts casos, ho refereixo.
Sí, sí.
Saps? Relacions superficials de, oi, que mono, no? O sigui, les reds, per exemple, jo m'hi fixo i dius, ostres, tu, la gent, no? Només fa postureo. O sigui, vol representar allò que vol representar, però no té relacions profundes. I ara la gent cada vegada es relaciona més a través de les reds, on no hi ha res més superficial que això. No sé si estàs d'acord amb mi. O,
és molt fals.
No, amb tot,
tothom
és molt fals tot. Exacte.
I tot, això és mentida.
No? Sí, tot és mentida, tot és posterior, però no hi ha aquella conversa de mica en amic amb un cafè al mig, on profunditza sobre les situacions i tu ets capaç de buidar, que tots tenim que buidar. Mira, reciclem molta porqueria, ens passem la vida reciclant,
sí. Però
no reciclem la porqueria que portem a dintre.
No.
El nostre cervell de vegades és com un basurero, t'ho dic en sèrio.
Sí.
Només tenim mals pensaments, que si deutes, que si tinc que pagar, que si això, que si no puc, que si la vida és anar, que si hi ha guerres, que si què. Tu imagina't cada dia la de basura que posem allà dintre i el poc que el reciclem, no?
Vaja.
I reciclar de vegades és poder agafar la teva parella i parlar-ne.
Ostres,
però veig això molt malament. Bueno, no et preocupis que farem això que... No? Bueno, podrem anar a parlar, perquè una vegada en parles, ho treus a l'exterior i allò ja es pot pintar de color. Sí. Però mentrestant està allà en blanc i negre, que és com una pel·lícula de terror, no?
Tal qual. Tal qual.
Mira, hi ha una... Venint, se'm ve al cap una frase molt xula que, sobre el que tu dius, que diu que no, tu no pots crear una connexió fora si estàs desconnectat per dins.
Molt bo.
I, sí, sí, és que aquesta la vaig llegir una vegada, no sé de qui és, no és meva. I però és que és veritat, no? En Robert Dills ho comparava com el joc del tennis. Tu has fet pàdel, tu ets bona. Sí. Bueno, el pàdel,
bueno, bona tenis, no. És...
No, no, és bona, és bona, és bona. Tu digues que és bona, ja saps. No? Però Robert Dills, que és un coach subtiu de referència, deia que, com en el que en la vida com en el tennis, tu no pots millorar el teu joc exterior si no millores el joc interior. És a dir, aquell joc del costat de la red, sí? Pues a la vida és igual. No pots millorar el de fora si primer no millores el de dins. Per tant, si tu no estàs connectat amb tu mateix, és molt difícil que creïs connexions fora. Clar. Per què? Perquè vas amb por, vas amagat, estàs presentant un paper, sembla que vagis al First Day aquest d'aquest programa que s'ha fet tan famós, que jo només veig que reels que apareixen i dic, mare de la gent, no? Com...
Horrible,
que sols
horrible.
Que estan, no? Que sols que estan, eh? Sí,
sí
o no?
Sí.
Per sí, tant, sí. Això formaria part de la primera estratègia, que seria reconnectar amb tu mateix. I és tan important, n'hem parlat tantes vegades, tu i jo, amiga meva, d'això, aquí, en aquests programes. I
moltíssimes.
Menjant-se un arròs, que també és una manera de fer teràpia, fotre's un bon arròs i parlar d'aquests temes. Quan hem parlat tant de reconnectar amb tu mateix, oi? Que se'm fa difícil ja, i de vegades penso, igual em repeteixo, però és que és clau.
Sí.
És que és clau, perquè necessitem una reconnexió amb nosaltres.
Sí.
Necessitem... Tu al final ets responsable de la teva vida. O sigui, no pots deixar el teu destí en mans d'altres.
No.
Per tant, necessites reconnectar amb el teu propòsit de vida i veure si vas ben enfocat i si no canviar coses, que no passa res.
Clar.
Que no passa res, que la vida no és anar caminant fins que et mora. La vida és fer coses, és fer canvis, és tenir expectatives, és... No? I sobretot, ens hem de deixar de justificar. Saps? Ja. Jo vaig llegir un llibre que està molt bé, que no és un llibre com a tal, però que és Los 100 Códigos del Lobo Negro, no? On et va donant senyals d'aquestes. I una d'elles era, doncs, deixa de justificar-te, no? Les excuses són el major freno al creixement. Mm. Tot allò que tu t'excuses és perquè evitaràs créixer i evitaràs donar un pas endavant. Per tant, reconnectar amb tu mateix, millorar relacions. Si les que tenen no t'agraden, busquen unes altres.
Canvia.
En sèrio. Si la teva parella no t'entén, digue-li. Intenta reconduir aquesta part. Si t'has acabat la conversa amb ell i ja no hi ha aquell... Saps? Aquell feeling que hi havia, que algú amb el temps, tot s'ha de retocar, una casa s'ha de repintar, unes canyeries s'han de tornar a fer, etcètera, un cotxe s'ha d'arreglar. Doncs les relacions passen igual, no és que s'hagin mort, és que s'han de reparar, s'han de veure on fallen i s'han de veure on hi ha petites grietes i s'han de treballar. Ja està, no hi ha més. Però si no és possible això perquè veus que no funcionarà, doncs noi, pren una decisió. Però la teva vida és teva. No pots deixar que ningú la visqui per tu.
Tal
sí qual. O no?
Sí.
Créixer fa mal. Créixer sí. Fa mal. Però és una molt bona senyal.
No
quan tenim febre de petits, diem que creixem. No? Per això és una bona senyal que estàs creixent. No sé si sembla tu que però, no? I comunicar emocions. Escolta, no tinguem vergonya a comunicar les nostres emocions. Tothom sé les seves. Tothom. Sí. Tothom, per tant... Vale? I si has de demanar ajuda, com a últim punt, jo us diria, si has de demanar ajuda, demana-la, de veritat, demana-la. Vale?
Important, eh?
Perquè has d'acceptar la teva sombra. Tu ets tu i la teva sombra, que t'acompanyarà tota la vida. I la teva sombra inclueix conèixer-te, vale? Integrar el que no t'agrada de tu a tu. Sí? Uh-huh. Perquè forma part de tu. Allò que t'agrada i allò que no t'agrada. Sí o no?
Clar,
no som
tot.
Nets, no som... Tots. No som nets. Per tant, l'última és demana ajuda si fa falta. Vale? La soledat emocional, quan et sents sol emocionalment, no és un problema. és una senyal.
És un avís.
El cos t'està avisant.
És un avís.
El cos t'està avisant de que necessites solució, de que necessites fer alguna cosa, de que necessites un canvi, de que necessites reprovar-te moltes coses, que necessites, sobretot, ho repeteixo molt, però és molt important, reconnectar amb el teu propòsit de vida. Per què i per a què estem aquí? Si tens un per què i un per a què, el com sortirà sol, de veritat. Sol. Però el problema és que no tenim moltes vegades un per què estic aquí, què faig en aquesta vida, no? Etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que aquí tenim moltes maneres de solucionar-ho, però la primera és afrontar-ho. Ja està. No deixar passar un dia més, un dia més, un dia més, un dia més, perquè quan te'n dones compte ha passat anys. I allò és un quiste, és un càrcel que està vivint dins teu, sense donar-te'n compte.
Ho vas posposant, no? Allò de, bueno,
no? I ens ho mirarem, i ho farem. I a la vida no es tracta de posposar, es tracta d'afrontar-ho,
no?
D'acceptar la teva sombra. I mira, jo sempre dic que la gent, si no t'agraden els meus dimonis, no em treguis del meu infern, punto.
Oh, o sigui, boníssima.
I clar, un cop m'acceptes amb tot. Si no, haver-me deixat allà on jo estava, que estava molt bé. Amb els meus dimonis, etc. I tots els tenim, sí o no?
Sí.
Estàs d'acord o no?
Sí.
La cosa que ens han entrenat per no reconèixer-los, per amagar-los, per fer jijijajà, ser bons, i repeteixo, i ara ja amb la retxa és el colmo, perquè tothom riu, tothom és feliç, tothom es fot quatre fotos, saps? I, bueno, però és que la vida és més complicada.
Sí
o no, sí. Tot això. I per tant, ho hem de reconèixer, ja està.
I escolta, ara tenim un moment fantàstic perquè la majoria de gent atura durant 4 dies. És un moment de fer anàlisi, no? De mirar-se cap endins, de posar-se una mica en solfa, no? De dir què és el que falla, què és el que no falla, m'està passant això, no m'està passant això.
Exactament.
Fer una mica de recompte general, per tal de veure què ens està passant i també posar-li, doncs, una solució. O començar a buscar com encarir, doncs, aquest buit, aquesta soledat emocional que moltes vegades ens passa i que tots en algun moment o d'altre en passarem. Bàsicament perquè ens canvien els valors, ens canvien, doncs, la forma de veure la vida i això, o a vegades coses que ens passen exteriors que ens fan que ens remoguin i que digues, bueno, jo què faig en aquesta vida, no? Per tant, aquests 4 dies seran importants perquè...
I tant.
Ho tenim, mira, demà ja divendres sant, o sigui que els posem deures i d'aquí un mes a veure què ens diuen.
Exactament.
Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la Setmana Santa.
Igualment.
Una abraçada.
Molt bé, gaudiu.
Important.
És molt curts.
Una abraçada.
Una abraçada per tothom. Adéu. Adéu.
Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de consultar amb els millors amics que tinc. Tu ets de Sant Valentí. Jo celebro diferent cada 23 d'abril. I saps que tinc el corazón partido per tu, però és que jo sóc molt més del...
Un minut i anem al flash, en bona companyia, la banda Neon, i aquest Es busca catalanet.
Es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Aquí la costa catalana és la millor. Saps que quan veig un bon castell ja m'emociona i que no paro de sortir quan arriba el juliol, que jo mantinc el català per Barcelona, encara que a vegades em senti una mica sol, que Cancún i Maldives està bé per uns dies, jo aquí l'Empordà m'hi quedo tota la vida, està bé Bizarrap, però jo sóc més de sopa, sau, els pets i els lacs. I saps que tinc el corazón partido per tu. Però és que jo...
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem un nou flash informatiu explicant-vos que el grup ProSanitat Pública de Vilafranca ha anunciat la convocatòria d'una concentració el proper dimarts, dia 7 d'abril, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut. La jornada s'emmarca també en una acció coordinada a nivell internacional amb la xarxa europea contra la mercantilització de la salut. L'acte tindrà lloc a 7:45 del vespre davant de la capella de Sant Joan de Vilafranca, repetint l'escenari de l'any passat. Enguany, el grup fa una crida a la ciutadania a tornar a omplir aquest espai per reivindicar una sanitat pública universal i de qualitat. Seguim apuntant-vos que ja estan obertes les inscripcions per poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per obres de produccions d'escoles de cinema i una altra per a curtmetratges de produccions independents. Hi ha temps fins al dia 31 de maig per inscriure's. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, se celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. El dissabte dia 18 d'abril, Sant Llorenç d'Hortons acollirà una nova edició del Viart, una jornada dedicada a la cultura, l'art, el vi, la gastronomia, amb propostes al llarg de tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit. El programa inclou una fira de cellers, tallers creatius i familiars, música en directe i un tast de vins, així com activitats destacades com una jornada castellera, un passeig geològic, tallers de ceràmica i la presentació del llibre titulat Els deportats al Penedès als camps nazis. La iniciativa convida a passejar, descobrir i gaudir d'un ampli ventall d'experiències adreçades a tots els públics en diverses activitats que requereixen inscripció prèvia. I finalment us expliqueu també que l'Ajuntament de Pacs del Penedès aposta per reduir la bretxa digital amb una nova formació gratuïta. El curs, titulat Maneig bàsic del telèfon mòbil, tindrà lloc els dilluns d'abril, començant el proper dia 13, i també de maig al Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat Bolet. Destinat específicament a les persones grans del municipi, durant les sessions els assistents aprendran aspectes fonamentals del dia a dia tecnològic, com ara la configuració inicial del terminal, la gestió de les trucades i l'ús de les aplicacions de missatgeria per mantenir-se en contacte amb familiars i també amics. Totes aquelles persones interessades a participar-hi poden formalitzar la seva inscripció a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament. El termini per apuntar-se finalitza el proper dia 8 d'abril.
Penedès en xarxa.
Aquest Dijous Sant no falta a la seva cita, també sagrada, amb tots vosaltres, Víctor Cornejo i el seu de Vinyes i Vins. Bon dia.
Hola, bon dia. Sagrat, sagrat, sagrat. Dijous Sant, eh?
Sí, dia especial, sí. Perquè tots aquells que encara no estan de vacances, a partir de demà, sí o sí.
Ah, això sí.
La gran majoria, eh? Menys els que treballen al sector serveis, a l'hostaleria, al turisme...
I com sempre...
Aquests treballaran molt.
Això mateix. I la resta, els que es queden també, o els que marxen una miqueta propet i no es poden permetre viatjar, que tampoc no cal. Tenim aquí, doncs això, com sempre, paisatges de vinyes a gairebé totes les comarques. Per tant, visiteu vinyes, visiteu paisatges. Però què us vinc a parlar avui? I aquesta Setmana Santa, doncs m'ha vingut la inspiració divina, no? Una mica...
Veus que bé?
Des de l'alt,
tot ajuda,
no?
Tot ajuda.
La part aquesta, i m'ha vingut la idea, o una miqueta que fins i tot sembla com una... una referència, no?, en la qual el Vaticà, capital de l'Església Catòlica, és el país del món que més vi consumeix per càpita. Això semblava com una llegenda urbana, però és així, perquè
és cert,
en realitat, com que és un país molt petit, la població que hi ha i el consum de vi és obligatori, que al final la litúrgia demana doncs, sempre prendre vi, doncs al final s'ha convertit, es converteix doncs, allò en el país del món que té un consum anual per persona aproximadament, a Garreter, 74 litres per vi per persona i any. 74 litres. Estem parlant d'un augment, d'una proporció bastant alta, no?
Tot i que té trampa, però sí.
Té trampa, però bueno, les mitjanes són així.
Sí, les xifres són les xifres.
I perquè, tant, i tant.
Em sembla
que
exemple, no fa ni un quilòmetre
de
fet, ciutat del Vaticà, no?
Això, les últimes xifres, igualment, estem parlant de Portugal, de fet és el país que ara per càpita té major consum, al voltant de 61 litres per persona. Itàlia, uns 40-43 litres, França, 40-41 litres. Ja sabeu que de vegades aquestes xifres, doncs això, depenent d'on les agafis, no? Tenen no? el consum, per exemple, per part d'encara la Comunitat Econòmica Europea, no? que són les de consum, o fins i tot la FAO també fa aquest tipus d'estudis. Aquest és un estudi que realment, anant-ho a buscar, ens ho diu el National Catholic Reporter, o sigui, la revista dels catòlics.
Cosa seriosa, eh?
Cosa d'allò dir, ells saben, jo crec que consumeixen, i potser jo crec que potser no mentiran, espero que no es menteixin, no? Però igualment, estem parlant de que consumeix gairebé el doble de països com, per exemple, l'estat espanyol, en quant a consum, per aquesta peculiaritat que és un país molt petit i al final concentra una població en un espai molt petit i el fet de que no hi ha persones que no beguin vi, O sigui, totes les persones, bueno, excepte els efebos, mancebos, la Guàrdia Suïssa, aquests sí que no poden beure vi, però la resta, a la litúrgia,
sí o sí
ho han de fer. Aquesta relació, que potser la parlarem un altre dia, però aquesta relació també de la proliferació de vinyes gairebé a tot el món té molt a veure amb el fet catòlic i del ritual en el qual allà on arribava la colonització, al final arribava la revolució religiosa, doncs havia d'haver una vinya al costat, per tant, s'havia de fer vi, el vi es feia amb el bé,
viatjant
pel món.
No ho havia pensat mai, això.
No ho havies pensat mai, i és una cosa que sempre ha relacionat, bueno, sempre s'ha relacionat, de
fet,
no?
Sí, clar, clar.
I que l'expansió de vi o la tradició de vins en segons quines zones, perquè al final la vinya pot créixer a molts llocs diferents, no?, i en unes latituds també molt diferents, i si no es força, s'ha arribat a forçar si no, no tindríem aquells escarpats a Suïssa, no?, o els escarpats també que tenim a Galícia, per exemple, es força, doncs allò, sí, ha de plantar vinya i hem de créixer vi, sobretot per aquest creixement del que és dels cristians, no?, el catòlic i de la litúrgia catòlica, Per tant, per això deixarem per un altre dia. Ja ho...
Sí, perquè interessant d'apuntar-ho aquí.
Apuntem per següent cosa de recerca. La cosa és que vull parlar del Vaticà, perquè ja tirant del fil, no? I dic, ostres, el Vaticà i quins vins prenen, no?
Què deuen veure,
no? Què deuen veure, no? O sigui, d'on és? El Vaticà tenen vinyes? De fet, el Vaticà té vinyes en propietat, però no, evidentment, a la zona que coneixem, allà al centre de Roma, sinó que és al sud de Roma. És allà on tenen les seves vinyes i, per tant, és com el primer vi, o el vi, diguéssim, de primera consum, Això tenen allò, són les propietats papals de Castel Gandolfo, al sud de Roma.
Ah, sí, i
allà...
no és la casa d'estiueig
no,
del papa?
No, això mateix. Sí, de fet, quan mirem, hi ha la pel·lícula Els dos papes, em sembla que és,
sí,
que recrea això, doncs hi ha un moment que es passegen pels jardins i després a fora doncs, hi ha tota una zona de vinyes emparrades, que allò seria doncs, aquestes vinyes de Castel Gandolfo. Clar, una de les coses és que i quines varietats tenen. La cosa és que per tradició, i sobretot pels últims segles, tenen Merlot i Cabernet Sauvignon. És una cosa com dius, ostres, no han anat a tirar en varietats autòctones, no? Sinó que han anat a unes varietats internacionals, reconegudes, conegudes a tot arreu, no? I que les cultiven. Suposo, no he trobat quina és la causa, o sigui, quin és,
per què,
què
no?
és, però és una dada curiosa. curiosa, una dada curiosa, doncs pensar sí. doncs, que això que Cabernet Sauvignon i Merlot són els vins que fa les vinyes del Vaticà. Igualment, a la litúrgia, què t'imagines? Quin vi es pren en la litúrgia? Tu saps si és vi blanc o vi negre, Sílvia?
Negre no, perquè és la sang de Crist.
Doncs no.
Què dius ara?
Jo és que he fet escolanet. Llavors
així
ho sé.
Saps més que jo?
Llavors ho sé. Normalment es fa una barreja. Una
ah,
barreja
sí?
d'un vi molt, molt suau, rosat, vale? I després un vi blanc molt dolç. Vale? I que són, es fa una barreja amb aigua, evidentment, vale? Perquè al final els escolanets no bevien vi, ja ho saps, eh? O sigui, però d'amagades...
D'amagat el devíem tastar, estic segura que el tastàvem.
Però era allò, era una barreja, vale? Un vi dolç. Tires del fil, també, i és una cosa que ens toca molt. No sabies que un dels cellers històrics també d'aiguardents i de vins dolços de Tarragona, pertany a Deo Tarragona, el famós celler de Müller, vale? Aquest és un dels principals proveïdors de vi del Vaticà.
Què dius ara?
Del seu vi dolç.
O sigui, aquí a Catalunya tenim un dels principals proveïdors.
Això mateix. I, de fet, això ens vincula molt a la tradició romana, de fet, d'imperi romà, també, no? I el fet de que des de llavors doncs, també tenim tota la plana del Camp de Tarragona farcida de vinyes des d'una tradició històrica, molt, molt històrica, o sigui, de fa 2.000 anys, de proveir vi a Roma, també, o sigui, no només el vi de la península itàlica, sinó vi evidentment, el vi a l'imperi romà, no? També en bevien molt. D'aquí no en tenim xifres, eh? No tenim xifres del que bevien els romans, però segur que era molt, les seves bacanals, eh? O
sigui, i també era també dolç i especiat.
Clar,
i diferent, no?
Per això era totalment diferent. Doncs un d'aquests... Això, quan tires justes el celler de Müller, no? Que a més és un dels cellers així del segle XIX, també més reconeguts, que també van donar la volta al món, que van començar, doncs això, a especialitzar-se en la producció de vins de missa. I a més, seguint estrictament les normes de l'Església. No és un qualsevol vi, sinó que s'ha de fer d'una manera especial.
Com
no?
el vi kosher, hi ha un ritual.
Això mateix, és una coseta que jo no la coneixia i que a més, doncs, ha de tenir doncs, unes peculiaritats que el que fa és això, són vins dolços, són vins també doncs, que tenen la solera, tenen una solera que normalment és la mateixa i que ha estat beneïda, que és aquí, i llavors el que fan és recrear, diguéssim, aquell mateix vi. El vi de missa de Müller és aquest que es diu vi de missa dolç superior. Vale? Per tant, si el voleu tastar a algú, el trobareu.
El vale? comercialitzen.
Es comercialitza, vale? És aquest també que s'envia cap allà, però es comercialitza, evidentment, totes les litúrgies, jo crec, catalanes han de tenir aquest vi, segur. Es barreja amb una miqueta d'aigua i de vegades també s'introdueix una mica de vi negre. Jo me'n recordo que el mossèn Joan, ara barrejava una miqueta de vi negre. No sé, potser no li agradava tan dolç.
Per
no
donar-li més
cos. Una miqueta més de cos, no?
Suposo. Dolçó.
Però normalment es fa, o sigui, per tant, allà em prenen el que és tradició dels vins dolços de Tarragona, macabeu i garnatxa blanca.
Macabeu i garnatxa
Clar,
blanca.
I, sí, per tant, bueno, jo crec que és una cosa que ens ha de sentir una miqueta d'orgull, no ens orgulleix, no? Que al final la cúria papal, vale? Podríem dir així, o la cúria de l'Església, doncs pren la garnatxa, deixem-nos el Merlot i el Cabernet, que tenen allà plantats, sinó aquest d'aquí.
Pot ser que també el barregin una mica, no?
Sí,
per trencar
sí.
el color.
Sí, sí, sí. Jo crec que és més això i més també...
Tot i que les copes de missa no són transparents.
No,
llavors
no pots veure.
Quan l'aixequen i la mostren, no veus el que hi ha a l'interior. Per això aquest misteri que només els escolanets
coneixeu.
I que
van allà, no?, amb una miqueta d'això.
Clar, clar.
Igualment, hi ha una cosa que és curiosa, que de Müller, que era proveïdor ja papal des dels seus moments al Vaticà, amb el Concili Vaticà II, el dels anys 60, no?, es va abolir aquests títols oficials de proveïdors pontificis, que es deia, no? Però els vins de missa de Müller continuen exportant-se a les parròquies arreu del món, no només al Vaticà, sinó arreu del món, més que res també per aquesta tradició de dir ei, ha estat el vi del Papa.
Si és el vi del Vaticà,
és el vi del
no?
Vaticà, doncs
no podem
és el...
ser menys.
Per tant, bueno, una cosa que és bastant curiosa. Estirant del fil, doncs diem, vinga, va, i quins altres vins, no? En realitat, m'ha costat trobar alguna coseta així. He trobat un article, de fet, del mateix diari aquest catòlic, d'aquesta... revista catòlica, a la qual els vins favorits dels últims papes. Vale? Que això també és una cosa que pot ser molt curiosa.
Curiós, no?
I una cosa curiosa que no tenia ni idea, que Joan Pau II, vale, era molt fan d'un Rioja en concret, vale, de l'Eras Cordón, que de fet jo no el conec, no coneixia aquesta marca. I es va ser com el vi oficial de les celebracions amb en Joan Sant Pau II al Vaticà. Els banquets oficials, no? Tot això, no? Les recepcions oficials.
El vi negre era
el vi negre del Rioja d'Eras Cordón, perquè era Joan Pau II i li agradava molt.
Quin
reclam
pel celler.
La veritat és que sí, I desconeixia completament, Ara, si tinc una visita a Rioja, a veure, anem a mirar, perquè és el que diuen, si ho saben, no? I dius, que la revista tal ho han dit, no? Esmenten el vostre... No, m'entenc que és una cosa que, bueno, segur que la donen a conèixer, no? Allà en tenen igualment, és secret el celler del Vaticà, o sigui, no se saben quins vins tenen allà, però probablement tenen vins, doncs, de molts anys. També proveïdors oficials, això ja no n'hi ha, però sí que segons els papats, segons els xefs, no? Tenen allà, doncs, una morrió de...
Bon celler,
que és molta cosa, sobretot de donacions, de regals, no? Que gent arriba allà i que els regala, no? O fins i tot, no? Mandataris, doncs, que diuen, mira, aquest vi, no? Per celebrar i tal qual. Per tant, tenen una col·lecció segur que no de coses ni barates ni dolentes.
Tu passaries bé com un nen tafanejant aquest celler.
Jo crec que sí, és allò com, ui, és allò com així, no?
I a més és una institució que valora el vi i la cultura del vi, que ara està una mica menys tinguda en segons quins àmbits, no? Aquí no, aquí saben que s'hi juguen.
I després hi ha una cosa que també ens vincula també amb la historiografia dels papes, que és el cuvée de Vatican, vale, de la Vall del Roine, amb el famós Châteauneuf-du-Pape. O sigui, en realitat, Châteauneuf-du-Pape, vale, el nom és allò, el castell nou del papa. Vale? Per tant, un vi que també es feia servir, que també era molt fan el Vaticà, però això ja estem parlant segle XIX, vale, una miqueta més cap enrere.
Però no era, vale, propietat del Vaticà.
No era propietat, però l'enviaven molt, no? Sobretot perquè es deia així i perquè havia estat, no, en el seu moment, doncs, també, no? Un vi que els agradava molt. No? Continuem amb els papes, perquè espereu que ara, en un momentet, aquí, tenim en Benet XVI, que encara, bueno, sabeu que era un papa amb una mica esquerp, no? I que en realitat...
Aquest és el papa Ratzinger?
El papa Ratzinger,
sí,
això mateix,
sí,
no?
Sí. Molt alemany.
La veritat és que no li agradava gaire el vi. No li agradava gaire el vi.
Ja fa, no?
Era
per la imatge que tenia
amb ell. Era més fan de cervesa bavaresa, evidentment.
Clar, sí, en feia realitat, honor als seus
orígens. Va fer canviar bastant el menús per adaptar-lo a la cuina bavaresa.
Ja fins a aquest punt,
Ja que va ser papa, doncs va dir, escolta, porteu-me una bratwurst, no?
Allò de... Una bona cervesa.
I una bona salxitxa amb patates.
Que em recordi a casa, no?
Amb una mica de xucrut, i amb això vaig tirant, no?
Sense manies, eh?
Sense, ja està. Jo crec que devia canviar una miqueta tot plegant, no? Era molt, li agradava molt la cultura gastronòmica alemanya, sabeu que era alemany, i bueno, tots sabem també el passat del Ratzinger, defensa dels temes patris, en el seu moment.
I un senyor molt estricte.
Això mateix. I en aquest cas no li ha passat el vi, suposo que a la litúrgia no hi havia més remei que aprendre-la, evidentment.
El devia igualir molt.
O mullar-se els llavis, no? Però bueno, va tirar més per la cervesa. Un altre també admirador de vins, el papa Francesc. Aquest també, en el qual, a origen argentí, per tant, bons vins de tota mena i, a més, doncs, amb molta història, amb molta diversitat, no?, el que podem trobar amb els vins argentins, no? I ell era Bergoglio, no?, i, per tant, un nom italià, els seus avantpassats eren del Piemonte, vale? I, per tant, li agradava també reivindicar els vins dels seus avantpassats al celler, diguéssim, del Vaticà, els vins de la regió, no? I també li agradaven molt aquests, després vins del sud d'Itàlia. Sembla que tirava molt a dir, sí, ja que estem a Itàlia, gran país productor de vins, doncs prenem vins del país, no? O sigui, que també és una manera, també un tarannà, que anava molt bé amb el papa Francesc, en realitat, no?
Sí, com les reines o les primeres dames, quan s'han de vestir, si cuiden aquest aspecte.
Sí, és veritat.
Tiren
és veritat.
De marques de moda.
Això mateix.
Pàtries,
això
no?,
mateix.
O de dissenyadors sí, coneguts, sí. Doncs el papa, que
tirar amb, això.
Amb la vestimenta no hi pot dir res, no. És la que és, amb els vins, no?
Ah, això sí.
Amb els convits que fa a casa,
doncs sí que
aquí sí
tirava,
que pot intervenir.
Tirava per aquí, no? No he trobat gaire informació més sobre això, però segur que si anirem assajant el fil segur que trobem moltes cosetes i detalls que tenen a veure amb tot plegat. Igualment sabem que la informació que publica el Vaticà doncs és l'oficial, tota la resta són suposicions, no?
Especulacions,
no? I per tant, tota la resta té a veure molt, molt amb això. Igualment, una cosa també investigant, el Vaticà ha impulsat un projecte, noves plantacions de vinya, justament en aquesta zona, no?
Ah, sí.
I a més, bioecològic, no? Molt respectuós amb el medi ambient. Em sembla que aquí al darrere hi havia el papa Francesc implicat, no? I en el qual doncs, aquestes vinyes de Castel Gandolfo i després d'altres zones de poder fer doncs, això, fer doncs, uns vins respectuosos amb evidentment, varietats autòctones, no? També tota la part aquesta de recerca de vinyes, té la capacitat per fer-ho, i al final fan vi, i el vi és litúrgia, i el vi, no?, forma part també del que és no?, en el si del que és la religió, no?, del catolicisme, doncs jo crec que aquí hi ha l'encíclica que es diu Laudato Si, vale?
Hi ha una encíclica
i tot. Una encíclica, Laudato Si, que és el que fa és, no?, dir, doncs, fer tota aquesta inversió per als vins ecològics, no?, i de qualitat, no?, per consumir-lo ells o només per produir-los. Al final també aquesta vessant potser més social-cultural, que de vegades no, jo la desconeixia completament, i ara tirant del fil i mirar encara amb una miqueta de respecte, no?, amb tot plegat.
Del papa actual no has trobat gran cosa.
No he trobat gran cosa.
És yanqui,
no sé,
amb arrels llatinoamericanes.
Sí, no ho sé, no ho sé. A més,
sabem
clar,
poc,
d'aquest
molt... senyor.
Va estar molt al Perú, tampoc no és zona de vins, ara... Només, una altra vegada, només trobem vi en aquelles regions, zones en què hi havia doncs, totes les missions i tot això, i llavors hi havia un vi dolç també, o sigui, a Perú fa molt de vi dolç, el vi, diguéssim, clàssic no s'estila, ara estan produint, igualment de tot arreu, tenim la Valle del Cuzco com el Pisco, no?, que és un aiguardent obtingut de vi, vale? Però... no hi ha això. Per tant, no sé què deu ser. Maricà, potser una Coca-Cola de tant en quant.
I una hamburguesa.
Això mateix, no sé. Tirant de tòpics, possiblement, sí, sí. Possiblement els seus banquers deuen anar en Coca-Cola.
Si Ratzinger apostava per la cervesa i el Bradford.
Bavariana, no? Això, bavaresa.
Clar, jo et demanaria per un vi de Setmana Santa, un vi que faci Setmana Santa, però, clar, abans de començar a parlar amb tu...
Sí.
M'ho hagués jugat tot, que seria un negre per allò de sí. La sang de Crist. Ara, clar, m'has descol·locat amb això de que són blancs o que es barregen.
Bueno, però aquesta és la litúrgia.
Sí, sí,
jo
sí,
crec
clar.
Que sí, un negre, ha d'anar un negre.
Un negre, Setmana Santa és un negre.
Anem amb terra de garnatxes, anem amb les nostres garnatxes, de qualsevol lloc que fan color sang. Sí, és el color, és de la sang, d'acord? Jo crec que...
Creus que és la varietat que dona més aquest color
jo,
sang?
Jo, per mi, sí. Sí, per mi sí, i sobretot quan són en aquesta part més jove, no? Que també et dona aquesta lleugeresa i que s'il·lumina així d'una manera molt curiosa, jo crec que bueno, pot ser un bon vi per Divendres Sant.
Perquè amb la Mona...
Amb la Mona, aquí.
Què hi posem amb la
més
Mona?
Cosetes.
Amb va, la Mona, si jo estiro el fil...
Una cosa dolça.
Perquè segur que trenques mites.
No, una no? Cosa dolça, dolç? Però igualment...
Sí.
Amb la Mona tenim xocolata, tenim també aquest pa de pessic, vale, que és bastant tupit, però necessitem una cosa que faci baixar, i un escumós brut, vale? O un escumós rosat brut, vale? Per tant, amb una miqueta de sucre. Si teniu opció de semisec, també seria l'ideal. Hi ha alguns cellers que fan encara escumosos semisec, cava semisec, molt bo, No tingueu manies amb tot això. Vale? Un brut reserva, un brut gran reserva, no? Saps quin em ve a la ment?
Aviam.
Ara diré una marca, si el Salvatge de Caves Nadal. Salvatge de Caves Nadal, que a més vaig tenir l'oportunitat, i fins i tot el seu brut de tastar-lo fa molt, molt, molt poquet, i dic, ostres, això... Amb la Mona entra genial.
Menges més Mona, segur.
És del genial, segur, seguríssim.
Víctor Cornejo, moltes gràcies. Feliç Setmana Santa.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot escoltant els Pets i aquest Sota un glob de vi, ens acomiadem posant punt i final aquest Dijous Sant. I a la setmana marxem de vacances, de Setmana Santa, i ens retrobem dimarts 7 a l'antena del Penedès en xarxa. Beveu vi, mengeu mona, escolteu caramelles, descanseu i gaudiu molt d'aquests dies de descans. Dimarts teniu nova cita amb nosaltres. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.